Au, Berni, bon dia.
Bon dia.
Bunyol, bon dia.
Bon dia.
Bon dia de nou, bàsicament.
De nou.
Amb mal peu. Molta demagògia en aquesta entrevista, eh? Hem tocat...
Sí. La fibreta, eh?
És que quan Germán mort, sí. Ha parlat del càncer, ha dit que havia superat un càncer, ell ha parlat d'un càncer que era l'Ignasi.
Fent-se la víctima, tota l'estona.
La víctima, que sóc la dona, que no hi ha hagut mai una dona presidenta al Barça.
Una mica populista.
Una mica?
Sí.
Una mica molt.
Però li funcionarà o no? Li funcionarà la rata, això, o no?
Jo crec que sí.
Jo ho veig bastant possible, sí, perquè quan es parla de futbol les emocions ja saps que estan a flor de pell i la gent ho barreja tot.
Johan Cruyff ha sortit també en aquesta conversa.
El referent, sí.
I la trucada a l'Ignasi, aquest missatge.
No.
Tinc ganes de la setmana que ve, de veure si...
Doncs la setmana que ve no n'hi haurà.
Ai, clar.
Perquè demà sí, 8:45 del matí explicarem una acció que duarem a terme el cap de setmana que ve l'equip del suplement. Però ja explicarem per què no n'hi ha. És una bona notícia que no n'hi ha.
És una bona notícia, sí. No, per tant, d'aquí 2 setmanes, no?
No és pel futbol.
Anem bé?
Sí, d'aquí 2 setmanes. No, que tampoc.
Què vol dir ara,
això? Juga l'Espanyol.
Escolta'm.
Per tant, d'aquí 3 setmanes.
Trobada,
no hi haurà ni sèrie ni cines fins d'aquí 3 setmanes.
Però el cinema es continuarà obert, no?
Això sí, podeu anar igual.
Sí. Doncs fins al 17 de desembre us direm adéu ara? Sí.
Es veu que sí.
I no podrem saber res d'aquesta trobada?
No podem saber res. Potser s'avança alguna cosa per internet.
Va, això està bé.
No puc dir res més.
En tot cas, quan tornem també repassarem pel·lícules que s'hagin estrenat aquestes 3 setmanes, que valin la pena, no?
Exacte.
Teòricament toca repassar el que hem viscut al llarg de tot l'any, però
això,
no?
També.
És a dir, ho concentrarem només en 3 setmanes.
Farem, farem resums, això m'agrada molt, perquè
sí,
té una perspectiva de les coses, sí. Com passa el temps ràpid.
És un exercici molt interessant.
No ho fa ningú.
No es fa mai.
No s'ha fet mai. Els resums, però van
molt
també.
Molt original, Ostrell.
El què?
Tot.
Aquí sempre innovem, ja ho saps.
Quan una cosa funciona, funciona.
I avui hem de parlar, per cert, de l'estrena catalana més destacada de la setmana, la Pols, ara en parlarem, però abans, ja que us tenim aquí, us hem demanat una llista de pel·lícules del món cubà.
Sí.
Aquest matí m'he informat de la mort de Fidel Castro, hem dit, saps què? Posem una mica de color cinematogràfic, no?
Exacte.
Una mica de
xitxeta.
Xitxeta. Xitxeta cubana.
Hauríeu de veure, oients, aquests gestos amb les mans que fa...
La xitxeta cubana.
Què és la xitxeta cubana?
Saps el que és la xitxeta cubana?
Ja m'ho explicaran després.
Ja t'ho explicaré.
Fem una petita selecció de pel·lícules cubanes, o bé que parlen de Cuba, perquè, de fet, el cinema cubà ha tingut un pes relativament limitat al llarg de la història. Una dada que hem trobat curiosa és que abans de la Revolució Cubana, justament del 59, a l'illa només s'havien rodat o s'havien produït 80 pel·lícules. Per tant, ja veieu que no és una producció com la d'altres països, no necessàriament als Estats Units, la Índia, per exemple, no?
Sí.
El 59 ja van fundar el nou règim, l'Instituto Cubano de l'Arte i la Indústria Cinematogràfica, i més endavant, l'any 86, neix, per idea de Gabriel García Márquez, la famosa Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Baños,
sí,
propera a La Habana,
de los Baños,
on han estudiat, per exemple, Benito Zambrano, entre d'altres directors.
Tallers de guió, i, per cert, un llibre que existeix de Gabriel García Márquez en relació amb tècniques de guió molt, molt, molt recomanables.
I neix d'allà, de
sí,
Cuba.
Sí.
Va bé.
Sí.
La veritat és que és una escola de referència i que ha tret grans directors. Alguns d'ells els escoltarem ara.
Comencem pels vampirs.
Caballero, esta película tiene que estar encendida.
Bé, se hizo lo que se pudo.
Se acabó. Ya suelta eso, bestia estúpida.
Què és això?
És una pel·lícula d'animació, deixem-ho clar, però és una producció curiosa que potser no és tan coneguda com altres que anomenarem, que val la pena redescobrir. És de l'any 85, Juan Padrón va dirigir aquesta pel·lícula, Vampiros de La Habana, entre signes d'exclamació.
Molt maco.
Amb un argument realment original. Els vampirs als Estats Units, organitzats en un
organi...
amb una mena d'entitat que es diu Capa Nostra, atenció al joc, Capa Nostra, i els europeus, que són el Grupo Vampiro, són com dues bandes mafioses, confrontades per trobar una fórmula per poder protegir-se del sol.
Té tocs d'humor?
Sí, ja ho has pogut sentir,
sí.
De fet.
Però això acaba com un drama...
No, i és perquè de vegades quan parlem de cinematografies de països que no coneixem molt, sembla que estigui tot molt limitat i és bo veure, com també veurem altres exemples després de cinema de gènere, que també s'ha fet animació curiosa i interessant a Cuba.
L'apuntem. La segona és aquesta.
Estamos preparando una exposición que va a ser un acontecimiento. Ya la tengo media resuelta con un amigo en una embajada.
Tienes que averiguar más.
¿Averiguar qué?
¿Todo? Lo de la embajada, lo de la exposición... Tienes que inventar algun pretext i volver a...
Fresa i xocolata.
Home, la veritat és que hem començat per una raresa, segurament, oi? Però, en canvi, si avui heu de fer l'exercici de veure una pel·lícula que us porti a l'univers cubà, sens dubte jo crec que aquesta ha de ser Fresa i xocolata, eh? Pel·lícula absolutament capdalt, del 93. Hòstia, és que aquest matí quan repassava... No, en sèrio, on repassava títols, dic, hòstia, és del 93, eh?
Sí, sí, sí.
Ens fem grans tots plegats.
Sí, tant. Una mica.
És una pel·lícula absolutament entranyable, fantàstica, la relació que s'explica, la relació d'un comunista ortodox, que és el David, i el Diego, que és un artista homosexual. Una història d'amistat, de llibertats, que emociona, que commou i que fa pensar que això es tracta, eh? I, sobretot, que sap explotar perfectament els pocs recursos que té. Aquí, en aquest espai, ho hem explicat alguna vegada, el cinema argentí, el cinema cubà també, clar, són capaços de trobar altres eines, per tant, a través del text, a través de les històries i a través dels actors, de la veritat dels actors, suplir, evidentment, l'absència de recursos. Això ho saben fer molt i molt bé, i aquesta és una pel·lícula que ho demostra perfectament.
Jo aquí vull apuntar que 2 anys més tard, els mateixos directors, el Tomás Gutiérrez Alea, sí, que és un històric del cinema cubà, i el Juan Carlos Tavío, van rodar una comèdia que a mi m'encanta, que és Guantanamera, que també exposa doncs, de manera molt kafkiana, les contradiccions del sistema cubà amb un transport públic que no acaba d'arribar mai on ha d'anar, i és una pel·lícula que a mi em resulta fins i tot més entranyable que Fresa i Xocolata, que em va agradar molt.
Havana Blues, en parleu de Havana Blues?
No. Estava a la llista, però l'hem tret.
És una de les pel·lícules més emblemàtiques de Cuba.
És que si comencem a parlar de la visió...
Diaris de motocicleta, en parlarem?
Bueno, escolta'm, tenim uns convidats, també. No sé si us vull recordar.
Home, però si va guanyar un Òscar...
Fes-la tu, haver-la fet tu, la llista. Per què la feies tu?
Que no t'agrada.
Alerta, eh? Què està passant aquí?
Sí, però no la conec. Esteu parlant d'unes pel·lícules que conec. No, està bé, és interessant.
Ara aquesta t'agradarà.
Per això anava a dir... No, per aquí, tercera. Juan de los Muertos. Venga.
A ver si no tengan ganas de irte remando a Miami.
Yo soy un sobreviviente.
Man.
Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar.
Zombies, també?
Zombies a Cuba.
És el so de zombi, ja l'he identificat ràpid.
Sí, sí,
t'he vist aquí.
Entre los vampiros i los zombies...
No haurà ajudat que la pel·lícula es digui Juan de los Muertos. No
m'ha ajudat gens. Pista. I que el guió posi comèdia negra de zombies, tampoc.
Ah, tampoc t'ha ajudat.
Tampoc m'ha ajudat.
Bon cinema de gènere, curiós.
Atenció, però, aquesta pel·lícula, de veritat, perquè així explicada, sí, d'entrada potser hi pot haver gent que diu, hòstia, vols dir? Doncs sí, sí, funciona molt i molt bé.
Estava molt bé.
Pel·lícula de l'any?
De l'any 2011, i com sol passar, com molt bon cinema de gènere, té lectures metafòriques sobre els balseros i sobre la situació i les condicions de vida a l'Havana. I, a més a més, sobre una cosa molt cubana, també, que és aquesta supervivència, aquesta manera d'espavilar-se sempre per sobreviure a totes condicions. En aquest cas, el Juan, protagonista, monta un negoci al qual respon telefònicament d'una manera que a mi m'encanta, que és aquesta.
Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servir?
Veus?
Matamos a sus seres queridos.
Clar, com que hi ha l'epidèmia zombi, sí, de rigor, hi ha algú que s'organitza per eliminar-los, no?
Funciona, sí, molt bé.
Era curiós, estava.
Es va presentar al Festival de Sitges i va funcionar, sí, molt i molt bé. Sí,
sí. N'heu parlat. L'altra pel·lícula és Balseros.
En 1994, 7 balseros cubanos se embarcaron en busca de un sueño.
Una casa, un carro, una buena mujer.
Siempre tuve la esperanza aquella de salir algún día.
Justo Nueva York es la capital del mundo.
7 años después, para algunos, alcanzarlo se ha convertido en una pesadilla.
Bé, la pel·lícula del Carles Bosch, el Josep Maria Domènech, aquesta sí,
mítica,
ja comencem a entrar en un territori ja potser més conegut per molts de nosaltres. La veritat és que és una pel·lícula que funciona molt bé des de la seva vessant documental, explicar quina és la realitat cubana, les cares fosques del règim cubà, de la realitat dels balseros, però a més funciona perfectament també com a històries humanes, no? És aquesta, potser aquesta moda de documentals en primera persona que funcionen molt i molt bé, no? I a través de l'experiència d'una persona quotidiana, accedim a una realitat determinada, jo crec que ho veiem amb uns altres ulls i funciona perfectament.
Sí, sí, de fet el Carles Bosch després va fer Septiembres, que també feia el mateix amb presos i que és això.
La força dels testimonis, no?
Sí, és que al final és al final és això, una història privada, personal, íntima, pot explicar la història global.
I acabem amb una altra pel·lícula que es diu Comandante.
Mira, yo no he sido creyente.
Look, I've never been a believer.
Sencillamente.
Simply
porque los métodos que se emplearon
because the methods used in school to persuade me about God or dogmatic methods.
So this is one life and it's over.
O sea que para usted hay una sola vida y es esta.
Sí, sí, convicció total.
Yes, I'm totally
persuaded. Menció especial per la traductora que estava tota l'estona en la conversa entre Oliver Stone.
A més, hi dona ritme, que això traduir a vegades és una cosa molt, molt mal resolta. No? Sí. I veig que té el seu ritme.
Molt xungo, també.
Sí, sí. Bé, ja sabeu, l'Oliver Stone és el cronista...
Com parles, Oberni? Molt xungo.
No sé, mira, m'estic agafant...
Catalunya Ràdio està perdent la cura que teníem...
És veritat. Estic segur que això hi ha molta gent que ho pensa. Això que estàs dient.
Doncs jo estic molt a favor que parlem...
Què esteu dient?
Tal com raja.
Mare del Tano.
No, aquesta frase l'hem de canviar ja, perquè ara en l'actualitat ja no la permetríem.
És veritat.
La mare del Tano, quan era...
Gitano, ja no es pot dir això.
No es pot dir, no? I vas de gitano?
Tampoc. Teòricament ja és un pastís de nata.
Bé, és igual. Estava intentant dir que l'Oliver Stone és com el cronista, ell mateix s'ha autoproclamat el cronista de les llums i ombres de la història dels Estats Units i en general del continent americà, i a Comandante va rodar un documental, una geografia, de fet, on no amagava la seva admiració pel personatge, com després ha fet amb Hugo Chávez.
Hi ha una escena que segur que recordareu que és la d'ell amb les Bambes Nike, un primer pla des de sota.
Això s'ha volat molt, aquesta imatge, eh?
Sí, dius, ostres, no? Les grans contradiccions, no? El difícil que ser coherent, no? Moltes vegades.
Serà honest o no el documental, però la veritat és que avui quan pensàvem en llistes, jo crec obligat, que sens dubte, sí, si algú vol una ficció cubana de qualitat històrica però que funciona, que emociona, fresa i xocolata, si algú vol decantar-se per la vessant una mica més documental, jo em quedaria sens dubte amb Comandante.
Quan has dit ficció, em pensava que anaves a parlar de Comandante, també.
Perdoneu, jo ho sé, i Chico i Rita.
M'encanta!
I Buenavista Social Club, però...
I Regreso a Ítaca, que és una pel·lícula relativament recent, amb molt diàleg.
I la de l'Agustí Villaronga, el Rei de l'Havana, no sé, no l'he vist.
Hi hauria també que m'estan proposant diferents pel·lícules.
No, que n'hi ha moltes.
Recollirem tot plegat i ho compartirem també en aquest especial que hem obert a catradio.cat sobre la mort d'en Fidel Castro. Fem una pausa per la publicitat i parlem d'aquesta estrena de la setmana, el més destacat d'aquesta setmana, aquesta estrena catalana que es diu La Pols. 2 minuts i en parlem.
Estàs escoltant el suplement de Catalunya Ràdio. Una altra manera d'entendre les coses, amb Ricard Ostrell.
No sé, ho veig tot molt negre.
Vols dir molt black?
Per què black?
És que ja tenim aquí el Black Friday perquè ho vegis tot ben acolorit amb les seves increïbles ofertes. A Clarel tenen més de 200 colònies al 25% de descompte. Tan sols el divendres 25 i dissabte 26 de novembre. I en exclusiva per socis del Club Dia. Vés-te'n corrent a Clarel i no t'ho perdis. Descobreixo a Clarel.es.
Et pensaves que no hi cabrien totes les característiques de l'S-Cross en 20 segons? Doncs tenies raó, perquè té de tot. És espaiós, té un nou disseny, més robust, nous motors, 5 anys de garantia. Però a l'S-Cross sí que hi caben, perquè és espaiós i hi cap molta cosa. Ara és teu des de 15.435 euros.
Xarxa Suzuki de Catalunya.
Acabat de capturar, arriba al supermercat del Cort Inglés de Barcelona el peix i el marisc del nostre mar.
Gust d'aquí, a preus superfrescos.
Avui, Roger, 7,95 euros al quilo.
Afanya't, s'acaba aviat.
Al supermercat del Cort Inglés estem orgullosos del gust aquí.
I dels nostres preus.
Hola, sóc el Black Friday. Venia per un Peugeot seminou.
Què? Fins i tot el Black Friday ve a la Peugeot Week. Perquè del 21 al 26 de novembre, a la xarxa de Peugeot Ocasions del Lleó, de la província de Barcelona, hi tens un seminou amb unes ofertes immillorables i amb 36 mesos de garantia.
Més informació a 7concessionarios.com.
Joan Pera, Carles Canut i Dafnis Balduz porten la màgia de Shakespeare al Teatre Romea. La taverna dels bufons, una comèdia dirigida per Martí Torres i música en directe dels Verros de la Cort. A partir del 20 de desembre, al Teatre Romea. Venda d'entrades a Promentrada i teatreromea.com.
Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i TV3.
El disc de la Marató. Un disc doble amb noves cançons per a la Marató de l'Ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. I amb les cançons més recordades per celebrar els 25 anys de la Marató. El disc de la Marató. A la venda només de l'1 al 4 de desembre, com sempre, per 10 euros, amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, Diari Ara, Mundo Deportivo, Esport, Diari de Tarragona, Regió 7, Diari de Girona, Segre, Diari de Terrassa, La Mañana, La Grada, L'Esportiu i la revista Enderroc. Recorda, només de l'1 al 4 de desembre, també disponible a iTunes.
Prepara't per celebrar amb Donai Automoció 2000 la nova obertura de la Ford de l'Hospitalet al carrer Botànica, al costat de l'IKEA. Pots aconseguir 1.600 euros d'estalvi en la gamma de vehicles demo i gerència que tenen per lliurar mà ja. Vehicles com nous. Vine de pressa. Els queden 7 unitats del Ford C-Max Diesel Tren en liquidació de gerència per tan sols 15.700 euros.
Josep Maria Bunyol i Ferran Auberni són homes de cine.
I ara el que farem és parlar d'aquesta estrena més destacada d'aquesta setmana, l'estrena catalana, ho hem dit abans, es diu La Pols i sona així.
Sí. Hola. Sí. Què?
Aquesta és la trucada que ho canvia tot, no, Josep Maria?
O no, depèn, perquè el personatge s'ho pren d'una manera que és el que fa que canviï tot també una mica, no? Però...
És una trucada en la qual li comuniquen la mort del seu pare.
Sí, jo crec que això ho podem explicar, perquè s'ha dit per activa i per passiva, no? El director i guionista ens ho podrà confirmar.
Que és el Llàcer García. Bon dia i benvingut al suplement. Com
Hola,
estàs?
Bon dia.
També ens acompanya la Laura López i la Marta Aran. Bon dia.
Hola,
són les
dia.
Actrius que surten en aquesta pel·lícula, la Ruth i l'Alba, no? En la pel·lícula.
Són la Ruth i l'Alba, exacte. Hem volgut destacar la Pols perquè s'ha parlat molt de cert director polèmic i provocador que estrena una pel·lícula sobre un rei que es mor, que ha agradat molt a alguns crítics. Ho deixarem aquí, Berni?
Sí, jo crec que sí. Cosa? No, avança.
Per tant, ens ha semblat bé parlar avui de La Pols, perquè és una pel·lícula que té un origen teatral, una obra que es va estrenar a la sala Fleischer el 2014. Hi ha una productora que es diu Astrolabi Films, que van a veure l'obra, van així, no, Llàtzer, i diuen, escolta, ens ha agradat i volem fer-ne una pel·lícula.
Sí, sí, va ser uns dies després de veure-la, ens va enviar un mail, que el títol era una idea boja, i ens deia això... Nosaltres enteníem que la volia fer ell, la pel·lícula. Clar. I demà, que bé, fes-la.
Sí, endavant. Vinga, saps què?
No diem que no.
Arremanga't,
que és amb vosaltres.
Ho faràs tu.
Sí, sí, va ser així, va ser allò.
Ah, que anava així, això.
Pues sí, home, i tant.
Sí, sí. I a més, amb l'absoluta llibertat per repetir el mateix equip tècnic i artístic.
I també d'aquesta mica la cosa, com que ell diu, jo vull mantenir molt l'esperit del que he vist aquí, vull dir, això passa per mantenir tot l'equip humà que ho ha fet possible, d'alguna manera. I també, vull dir que era això. I també amb un timing bastant tranquil i anar fent, anar provant, equivocar-nos.
Hi ha una trucada, dèiem, se li comunica la mort del seu pare i dos minuts després ell se n'oblida.
Se n'oblida i no li diu a la seva germana, que en aquest cas és la Ruth, que és la Laura que tenim aquí, i clar, la Ruth agafa un cabreig monumental.
Doncs sí, perquè no l'ha avisat, no li ha dit res i, bueno, un cabreig i una sorpresa també, no? De que no se'n recorda, diu, però què li passa?
T'enfades per tot, eh?
M'enfado per tot.
Sí, té molt de caràcter.
Sí? No li ha dit pobre.
Com a espectadors també descol·loca, però.
Sí.
Vols dir? No hi ha alguna altra cosa aquí, perquè és bastant fort, no? Són molt bèsties. Imaginar-se una situació així?
Sí.
Clar, però a partir d'aquí és una excusa, diguem-ne, per parlar de sentiment de pèrdua...
De moltes coses, sí.
De relacions familiars... És a dir, al final és una pel·lícula que engloba moltes de les coses de la vida.
De convencions socials, no? De fins a quin punt... No es diu directament, però un funeral no deixa de ser una obra de teatre, moltes vegades,
sí.
No?
Total.
I que has de fer un paper ben clar.
Sí. I de fins a quin punt sentim el que sentim o el que hem de sentir, no?, en aquests rituals socials.
Sí.
Ui, és que t'ha passat pel cap, ara?
A veure, què estàs sentint?
Que això es passa pel filtre d'un ritual molt... Sí, molt celebrat a casa nostra, d'una manera determinada. Vull dir que qüestiona això, no?
Sí, i de fet, el Jacob, que és el protagonista masculí, que és el Guillem Motos, que és el que no tenim aquí, és una mica el desencadenant de les emocions de la resta de personatges, la Ruth, com dèiem, i l'Alba, que és la cunyada d'un germà que no veiem gaire.
Exacte,
a l'obra de teatre no veiem, i a la pel·lícula el veiem d'esquena, pràcticament, no?
Quina esquena,
eh? Sí. No, l'actor està molt content, eh?
Quan va venir l'estrema va dir, quina esquena...
Ho has mirat si algun gaudia la millor esquena?
La millor esquena de l'any.
Escolta, i ara que heu estrenat, com està anant? És a dir, quin és el feedback que heu tingut d'aquesta estrena?
Bueno, clar, de la preestrena, diguéssim que és com vam parlar amb la gent, clar, molt bé, vull dir que va ser una molt bona reacció. D'ahir que era l'estrena no en sé res, tampoc n'he pogut saber res. Que ja m'ho diran.
Però sí que els crítics, això que deia el Bunyol, no? En parlen com una pel·lícula a tenir molt en compte, no?
A nosaltres ens agrada molt que hi hagi un cine que no tingui por a l'austeritat, als silencis, a un risc cinematogràfic que, a més després, dona resultats, no? Pel·lícules com Les amigues de l'Àgata, El llarg camí per tornar a casa, les hem anat comentant aquí, en aquest espai. Jo crec que la pols té molt a veure, també, d'alguna manera, amb aquest esperit del que jo ara estava comentant, i llavors això fa que connecti, no?, i que l'espectador doncs valori aquest fet. No sé si vosaltres això us obsessionava molt a l'hora de passar del teatre al cinema, aquesta sensació de dir, no vull que això vagi més ràpid del que ha d'anar perquè estem davant d'un llenguatge cinematogràfic i necessitem ritme, no? Us preocupava i ho veu treballar especialment això,
home,
no?
Home, al principi sí que quan vam començar a mirar, jo li deia, home, vols dir en silenci, ja, què vols dir? Però allà sempre ho he tingut claríssim, no?, la manera de com explica aquesta història i també quan es va començar a dirigir, vull dir, això se li ha d'agrair, que ho tenia molt clar i que nosaltres hem seguit el que ella ens estava dient. I jo crec que el resultat ha sigut bastant òptim.
Sí, sí.
Jo ho dic, eh?
Resultat.
És la por al silenci. Això també passa a la radiació, no?
I tant.
Els silencis són brutals.
I els hauríem d'utilitzar més. Això en parlàvem l'altre dia, eh?
Sí.
Però si aquí no calleu.
No,
sí que ho fem.
Fem un silenci.
A veure, fem un silenci.
Va,
a veure. Ric.
L'ha trencat ell.
Si l'ha trencat ell,
no podia
comptar. Ara ningú tenia pebrots de dir res.
Qui trencava el silenci.
No, però és veritat que en el muntatge, quan l'estava muntant amb la muntadora, jo m'estressava. Dic, ai, hi ha molt de silenci aquí. I de cop la muntadora em deia, no, ella em buscava més encara. I jo dic, bueno, t'estàs passant. I llavors vam anar veient amb gent i ningú em deia que se li fes pesada de silencis i tal. Jo crec que era més una impressió meva de dir, ai.
De veritat, ho estem comentant així, però és absolutament, jo crec que cabdal i difícil d'aconseguir aquest equilibri. Per això us ho volia preguntar directament, perquè com es treballa això, no? Quin és la teva... També el teu barem, no?
S'ha de ser atrevit.
Per això ho dic.
I perdona, hi ha silencis, però es diuen moltes coses i coses que t'arriben. I en concret hi ha un monòleg final.
Hi ha silencis que parlen més que molta gent que parla.
És de Tagore, això? Doncs anava a dir que hi ha un monòleg més o menys final de la Laura, que li va valer un premi a Màlaga, al Festival de Màlaga, i que allà es diuen moltes coses sobre això que dèiem, no? Hem de sentir, hem de tornar a sentir aquesta cosa que repeteixes d'una manera obsessiva.
Sí, és que, com deia el Llàtzer, que la Ruth, el personatge de la Ruth, està molt enfadat durant tota la pel·lícula i va... Aquest enfadament jo crec que és una espècie de contenció, no?, fins al final l'explosió d'aquest monòleg on fa una reflexió sobre el dol, sobre, d'alguna manera, la reacció del seu germà la comença a entendre i... Sí, sí.
T'has inspirat per això amb algú de la teva família a l'hora de crear el personatge? Allò...
No he fet treball de camp. No, i de fet, haig de dir que al principi de tot em costava molt entendre la relació dels germans. Era com, bueno, però no entenia, o per què no li fotia un hòstia ja al principi, al minut zero.
Com a espectador també.
Això ho pensem uns quants.
Sí, o per què no seien, no? I no sé, parlaven, què et passa a tu, què em passa a mi? Arribaven a un acord. No ho entenia. I, bueno, al final ho comences, ho vas entenent, o no, però et deixes emportar amb aquesta duresa, no?, que té el personatge i, bueno, ho parlàvem l'altre dia, que les famílies molts cops on ha de ser un espai on tothom s'entengui,
intimitat i... Està ple de famílies que s'entenen a Catalunya.
Hi ha moltes coses que no es diuen.
I quan mor algú surt tot.
Ja ho va dir Jorge Fernández Díaz, que no podia parlar.
Per Nadal.
Mira,
per Nadal. I ara que torna Nadal i veuràs.
És molt tristes per moltes famílies, perquè no poden reunir-se per haver tingut discussions que no tocaven.
Imagina't.
I quan hi ha una mort, en principi també això ho qüestiona bastant tot, no?
Sí, sí. Vosaltres, els espectacles teatrals, els acostumeu a crear amb una part que és la teva base, el punt de partida, i llavors aneu improvisant també, i tu vas apuntant una mica el que sorgeix als assajos, no? No sé si
bueno,
és així.
Això va ser molt amb la pols.
Sí.
No és que sigui un sistema que hàgim utilitzat en altres.
Ja, en el cas de quan ja rodàveu la pel·lícula, no sé si també va haver-hi improvisació, o ja era seguir una partitura entre
cometes. No, bueno, crec que improvisació a nivell... No.
Estava tot
no
més guionat, no?
Sí, vull dir que potser sí que improvisàvem, sí que van aparèixer coses que no hi estaven, més alguna expressió, no sé què, però sí que ens va... Com que ja veníem molt, ja ve fet aquest treball, tornar a fer el treball sobre el mateix treball.
No, està clar, tu cites un referent com el John Cassavetes.
Exacte.
Que
Déu però sí que el vaig agafar molt això com... No és ben bé improvisació, sinó que era improvisació sobre el material ja escrit. Vull dir que d'alguna manera ells ho deien amb les seves pròpies paraules i d'aquí va recollir amb coses noves i així. Però vull dir que era com, no era improvisació mai de zero, sinó a partir del que ja estava.
No, i a la pel·lícula també és com fer-se-la amb l'espai, no? Sí. Era un lloc nou...
I de cos apareixien coses noves i algun canvi de no sé què.
L'estrena catalana més destacada aquesta setmana es diu La Pols i avui n'hem parlat al suplement. Preparant ja el camí pels Gaudí, no? Aneu pensant ja què
home,
direu.
Home,
m'agrada, la sinceritat
super m'agrada.
Sí, escolta'm. Llàtzer, Laura i Marta, moltíssimes gràcies per venir avui al suplement.
A vosaltres. La Pols
queda recomanada. Bunyol i Oberni, fins la setmana que ve. No, l'altra.
No, l'altra.
17, no, al final?
Espera que ho apunto a l'agenda.
Aneu al cine igual, eh?
Adéu.